Bona tarda, a les dues en punt. Ara sí, ja tenim seus, que comenci l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Ja tenim per fi seus i dates pel sorteig del play-off. Les quatre places d'ascens a segona A es decidiran a Andalusia. Màlaga, Marbella i Algesires seran l'escenari del play-off, segons ha confirmat avui la pròpia federació. De fet, serà Marbella el campament base amb dues instal·lacions, l'estadi del Marbella Municipal d'una banda i el Marbella Football Center de l'altra, i també serà la mateixa ciutat andalusa la que acollirà el dia 25 de juny, l'endemà de Sant Joan, d'aquí un parell de setmanes mal comptades, el sorteig de les eliminatòries. Una incògnita més que queda resolta. Aniran sumant-s'hi més, per això, no patiu. Per exemple, el tema del públic. Les últimes informacions, no d'aquest play-off, sinó dels partits de la Lliga de Futbol Professional, parlen de poder obrir una part dels estadis a finals de mes. És una possibilitat que es troba sobre la taula del govern, però que ens porta a parlar de l'enèsim capítol del serial aquell que ja m'haureu escoltat dir més d'un cop, aquell de legislar en època de pandèmia. Ha de ser difícil, però aquest cop, mentre només deixaran passar 6 periodistes de ràdio per treballar, per fer-nos una idea, per cobrir els partits a primera divisió, deixant emissores fora dels estadis, en paral·lel a tot això, s'estan plantejant ja obrir les grades al públic. Quan et poses a comparar decisions, la veritat és que és per prendre mal. No es podia acabar la segona B, però primera i segona sí. I no només això, sinó que ara podria ser també en públic, però encara sense la majoria de periodistes i de fotògrafs dins de l'estadi. Una mica estrany d'entendre. El que dèiem, que segur que no ha de ser fàcil, però és una rere una altra. Se'n fa difícil que algun aficionat pugui anar d'aquí a 39 dies de Sabadell a Màlaga per veure un partit de futbol. Però si en aquell moment ja fa dues o tres setmanes que hi ha públic als estadis i l'FP, potser la pregunta és per què haver de recórrer al format express si al final els seguidors sí que poden entrar. En fi, preguntes i més preguntes que no tenen una resposta massa lògica, sobretot com tota la vida, vista posteriori.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Un dia més al control de sol, Toni González. Comencem amb ell.
Es comenta la recepció.
Ja tenim seus i dates del sorteig del play-off. Passarem per Marbella, fins i tot d'aquí a una estona, per conèixer-les una mica millor. També farem quilòmetres amb la Copa Vallesana de Trail o valorarem el retorn al Gràcia del porter Carles Bonàs.
I fora de l'hotel?
Com dèiem, les últimes 6 jornades de Lliga podrien ser ja en públic als estadis. El govern espanyol ha obert la porta a aquesta possibilitat, a l'accés restringit. Això sí, el 30% de la capacitat de l'estadi dels seguidors a partir del 29 de juny i per igual a tot l'estat. I Madrid es postula com a possible seu de la final de la Champions League. Després que Istanbul quedés gairebé descartada amb aquest nou format de final a 8 que s'està estudiant, Lisboa semblava erigir-se com l'alternativa, però Martínez Almeida, l'alcalde madrileny, ha admès contactes amb la UEFA. També hi aspiren Frankfurt o Munic. Recordem que el Bernabéu és en obres ara mateix i que el Metropolitano ja va acollir la final de l'any passat guanyada pel Liverpool.
I a les xarxes socials.
Per fi tenim informació ja del play-off, seus, dates i sorteig confirmat. Ho ha fet públic en un tuit aquest migdia la Real Federació Espanyola de Futbol, acompanyat d'un logo ben maco que serà el dels Play-off Express. Qui sap si tanta demora es devia que estaven dissenyant aquest logotip del campionat. És ironia.
De quin partit no estarem pendents?
Bundesliga austríaca, ronda de descens a 7:15. 2 partits, Swarovski Tirol contra Mattersburg i Sant Polten admira.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant dos exarlequinats com Javi Herbàs i Joaquim Saura.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Cinc minuts minuts per sobre de les dues. Mira que teníem ganes ja de conèixer com a mínim més detalls d'aquest Playoff Express. 5 seus, campament base a Marbella del 18 al 26 de juliol, amb dates confirmades i també data del sorteig. Sergi Garcés, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè després et queixis.
Jo no, jo estava esperançat.
Tu, jo i tothom.
No, home, no, això,
i el Raó.
Això es veia venir, que això aniria per llarg. Però, home, ja hem sortit de dubtes. 24 hores després, si només han trigat 24 hores. Ahir estàvem aquí queixant-nos, plorant, i avui, 24 hores després, ja tenim notícies. Què
no,
més vols?
I sobretot que dèiem, buf, 40 dies des del sorteig fins que juguem. Ens farem un fart de veure el rival. Calla, que encara no seran tantes, sinó que seran un parell tres de setmanes.
Amb una setmaneta haguéssim tingut prou, com tota
sí,
la vida del senyor.
Sí, això és veritat, això és veritat. Comencem pel sorteig, va. L'endemà de Sant Joan, dijous dia 25 de juny, d'aquí a dues setmanes i dos dies, coneixerem ja el primer rival del Sabadell.
Imagina't, podria haver estat molt pitjor pensant que Sant Joan no és festiu a totes les comunitats autònomes, només en unes quantes, que la Federació Espanyola hagués fet l'estil de la Lliga posar un sorteig en dia festiu com a mínim aquí a Sabadell. I en canvi, han tingut a bé posar-ho el dia 25, dijous. Bon dia, falta l'horari, com dius, però bé, tot apunta que serà en horari habitual dels sortejos. Si ens referim a la federació, ens haurem de fixar en aquesta franja que va entre les 4 i quarts de 6, per qui hauria de voltar el sorteig.
El seguirem.
El seguirem i el farem en directe si l'horari va dintre d'una lògica. Clar, si ens el posen a les 10 de la nit ja haurem de mirar a veure com va el tema de les hores extres, però per la resta la idea i la intenció és que Ràdio Sabadell oferirà en directe el sorteig d'aquests emparellaments de Playoff Express.
Per tant, seguint tota la temporada, totes les retransmissions i també en aquest sorteig, de fet, l'anterior al qual hi va ser el Sabadell de Playoff va ser a les Roces, i vam ser, i va donar els seus fruits, no sé si per un tema dels que creguin més en el tema de fortuna, rituals, etc. Aquell es va fer en directe, i aquest, això sí, no serà presencial, perquè el sorteig de tot això no serà la ciutat del futbol de les Roces, sinó que tot va en el mateix pack. Ja dèiem que la federació tenia la idea de lligar el tema seus, etc., i vincular-ho tot a partir d'aquí, doncs és a Marbella, directament, el sorteig.
Així és, que al final és la seu central d'aquest conjunt de diferents poblacions, diferents instal·lacions que acollirà el playoff, però Marbella, a la província de Màlaga, és la seu central escollida, i com dius, el sorteig se celebrarà també allà. Tot fa pensar, en un principi havíem especulat molt, Adri, amb el tema que seria un sorteig telemàtic, molt diferent als que hem anat veient i als quals han anat acostumant la Federació Espanyola de Futbol en els últims anys. Crec que, veient les dates, veient una miqueta per on va tota la línia ara mateix d'evolució de la pandèmia i com estem, doncs això, sortint mica en mica i participant d'aquesta desescalada generalitzada, que el sorteig podríem dir que serà gairebé a l'ús amb representants dels diferents clubs i amb presència, en aquest cas, si no hi ha cap contraordre, a Madrid era gairebé segura aquesta presència. Entenc que a Marbella no ha d'haver-hi tampoc canvis, que hi haurà representants del Centre d'Esports Sabadell.
Deixa'm dir-ho, perquè la veritat és que no deixo de rebre missatges i de llegir a través de Twitter molts comentaris de buf, no hi havia un lloc pitjor on anar a jugar, allò serà un forn, etc, etc. Recordem que l'opció que tots teníem més o menys coll avall era Múrcia, i que ningú pensi que Múrcia és la Dinamarca del Sud, precisament, perquè al final, per un tema de temperatures, avui miràvem precisament la gràfica de la mitjana de temperatures en un mes de juliol a una banda i a l'altra, i hem sortit guanyant. No és que precisament passem fred a Màlaga, però clar, per exemple, mitjana de temperatura, les mínimes són iguals, clavades a Màlaga, parlem Màlaga capital, i a Múrcia capital. Però és que, clar, les màximes, per exemple, d'un 1 de juliol a Màlaga són 29 graus de mitjana, a Múrcia 32, són 3 graus més. A finals de juliol, que és quan es jugarà el playoff, 31 graus de mitjana a Màlaga, que, home, evidentment, no seria posats a triar la millor temperatura per jugar un playoff, però a Múrcia 33. És a dir, que sí, que Andalusia fa calor, i en concret a Màlaga, Marbella i Algesides també, però que a Múrcia en fa més.
Sí, l'únic matís que podria tenir aquest anàlisi, però que variarà, com dius, d'un grau amb un grau avall, tampoc és gaire més, és el fet que potser a Múrcia capital, que no a Pinatar, i que no, o sigui, no a Sant Pedro de Pinatar i no a Cartagena, sí a Múrcia capital, és el fet de, o no, de la humitat. en el cas de les tres seus escollides a la província de Màlaga, totes tres amb molta humitat per ser ciutats costaneres, tant Màlaga capital com a Marbella i, evidentment, Algeciras, totes tres, com diem, amb platges urbanes, per tant, amb humitat a la ciutat, aquella calor més acostumada com la que tenim nosaltres aquí,
sí, anava a dir-te això,
en
just.
Aquesta zona aquí a Sabadell, a prop del mar Mediterrani, doncs amb aquesta humitat, i a Múrcia capital, per posar una petit asterisc, però molt petitó, potser un pèl més calor seca de l'estiu, com podria haver estat Madrid, per exemple, perquè ens entenguem. Però pel que fa a les temperatures, com dius, grau amunt, grau avall, no ens hem mogut massa, i tampoc ens hem mogut massa del que hagués estat Madrid, perquè no t'hi vulguis trobar un mes de juliol, avançat mes de juliol, gairebé finals, a la capital d'Espanya.
I que els horaris, corregeix-me, crec que encara no han sortit definitius. Sí que tenim els dies de competició, recordem, 18 de juliol, dissabte, 4 partits, 19 de juliol, diumenge, 4 més, per conformar tots els quarts de final i les dues eliminatòries de campions. Hi ha una petita modificació, no jugarà dimecres, sinó dijous, tiro de memòria, crec que és 23, que serien les semifinals, 4 partits. El Sabadell, en cas de passar ronda, el 18 o el 19, dissabte o diumenge, jugaria dijous el segon partit, i en cas de passar a la tercera ronda, tant de bo que sí, ja no seria dissabte, com s'especulava, allò de dir una final dissabte, l'altre diumenge, sinó directament diumenge. És a dir, dissabte-diumenge, 8 partits. Dijous, 4, les finals, diumenge, dia 26, que és el dia que tant de bo que si ha d'arribar l'ascens del Sabadell, arribarà aquell 26 de juliol. I com deia, horaris no confirmats, però s'espera que sigui cap al tard, 8 del vespre mínim.
S'havia parlat de les 9 de la nit, tots els horaris, aprofitant que hi havia diferents seus. Estic parlant de quan s'especulava amb Múrcia.
Sí, però que no canvia gaire, per això, perquè al final són 4-5 seus en els dos casos.
L'única diferència que hi ha en això és que abans, com dius, la final de l'última eliminatòria, les dues finals, per dir-ho així, una era dissabte, una era diumenge, ara es parla només de diumenge. Caldrà veure si hi ha dues seus a la mateixa hora, però en dues seus diferents, és a dir, si s'estarà jugant a Màlaga i a Marbella en dos estadis, o a la mateixa Marbella en dos estadis diferents a la mateixa hora, o si es juga tot en un únic camp, en un únic estadi. Jo crec que no, personalment, sobretot pel tema horaris, mobilitat, etc, etc. Si has jugat les dues finals, els dos últims partits, en un mateix dia, per tant sí que variaria l'horari. En tot cas, estem parlant de vespre, nit, segur, precisament per apaivagar una miqueta aquesta condició meteorològica o de clima, en aquest cas, d'evitar les altes temperatures que pot haver-hi. Potser a les 3 del migdia a la platja de la Malagueta, a la capital malaguenya, o a les 9 de la nit en la mateixa ciutat, quan baixi com a mínim un parell, 3-5 graus respecte a l'horari d'hora punta.
L'opció d'Andalusia, per tant, acaba sent la definitiva. Ho dèiem, crec que va ser ahir, que per entendre'ns, Marbella quedaria just en el mig, en aquest mapa de seus. A la dreta, mirant el mapa, tindríem Màlaga a uns 60-70 quilòmetres, a 3/4 d'hora, i són dues seus les que acull la capital de província, Màlaga, dues seus més a Marbella, que, com dic, serà l'epicentre d'aquest playoff, i anant cap a Cádiz a uns 80 quilòmetres, a 55, no arriba una hora de distància, l'altra seu al Nuevo Mirador d'Algeciras. Per tant, 5 estadis per jugar al playoff, aquest Marbella Football Center com a epicentre, no només, ho dèiem ahir, dels dos grups d'ascens des de tercera andalusa cap a segona B, sinó també d'aquest playoff express cap a segona A, i avui el Sergi Parc ens ha preparat, res, un tastet d'aquestes 5 seus.
Dels 5 estadis, la Rosaleda és probablement el nom amb el qual estan més familiaritzats els aficionats al futbol. Amb capacitat per més de 30.000 persones, el camp del Màlaga Club de Futbol està més que acostumat a acollir partits de primera i segona divisió. També s'hi han vist un bon nombre d'enfrontaments de la selecció espanyola absoluta. L'últim, un Espanya-Costa Rica, ara fa 3 anys. L'estadi malagueny també va ser una de les seus del Mundial del 82, acollint 3 duels de la fase de grups. En definitiva, un camp històric que l'any que ve complirà 80 anys. A la capital de la Costa del Sol també hi haurà partits a l'estadi Ciutat de Màlaga, situat vora el riu Guadalhorce i dins de la zona esportiva de la ciutat. Més conegut per haver albergat competicions d'atletisme, com els Campionats d'Espanya del 2005, té capacitat per uns 10.000 espectadors. Precisament el Màlaga Club de Futbol coneix perfectament les instal·lacions, ja que les ha utilitzat sovint per entrenar-se. Com a curiositat, i amb els deutes que arrossega el club blanc i blau, fa unes setmanes que va comunicar que ja no tornaria a utilitzar el Ciutat de Màlaga per estalviar-se les despeses corresponents. Marbella serà el punt neuràlgic dels play-offs i també seran dos els estadis on es jugaran els decisius partits. D'una banda, el Municipal de Marbella, el terreny de joc del Marbella Futbol Club, un dels conjunts participants en aquesta fase d'ascens. És el segon més antic dels 5, inaugurat l'any 1975, i caben uns 7.300 espectadors. Tot i això, i si tot prospera, ben aviat podria deixar de ser el camp habitual del club, ja que s'està estudiant, juntament amb les autoritats, la possibilitat de construir un nou estadi amb el doble de capacitat. També se celebraran enfrontaments al Centro Deportivo Marbella Football Center, unes instal·lacions creades específicament per posar-se al servei d'equips de futbol amb 11 camps de gespa natural i un total de 56.000 metres quadrats. La tribuna pot reunir fins a 1.000 espectadors i tota la zona està equipada amb els serveis essencials necessaris. I finalment, el nou mirador d'Algesires, l'únic fora de la província de Màlaga. De propietat municipal, és la casa de l'Algeciras Club de Futbol i té una capacitat aproximada de 7.200 aficionats. Un estadi algadità que té poc més de 20 anys i va arribar a ser testimoni de partits de segona divisió.
Per tant, l'estadi del Marbella, el municipal, també el Marbella Football Center, el Ciutat de Màlaga, on segurament tenim tots al cap o entrenaments o atletisme, però no tant futbol, la Rosaleda i el Nuevo Mirador. Què et sembla, Sergi?
Bé, el mateix que ja feia dies que quan va començar a especular amb la possibilitat d'aquesta història vam parlar i com ara resumia una miqueta el Sergi, hi ha tres estadis que són de futbol, pròpiament dits, com a tals, com els entenem, el camp de on habitualment juga el Marbella, on habitualment juga l'Algeciras i on habitualment juguen el Màlaga. La resta, doncs, home, tenen les seves particularitats. El Ciutat de Màlaga és un estadi d'atletisme, com dèiem ahir, amb les seves característiques, i el Marbella Football Center, doncs, és una ciutat esportiva, un resort de futbol, on habitualment els equips europeus, centreeuropeus i de l'est, com també hi comentàvem, fan les seves estades d'hivern, per tant, amb unes instal·lacions segurament magnífiques en quant al tracte, en quant a l'ús, potser aquests dos últims són una mica menys engrescadors. No és el mateix situar-te en un estadi amb el que això significa, encara que sigui sense graderia, que ja veurem, sense públic, vull dir, ja veurem, que queda molt també, i molt s'està parlant dels estadis de primera i de segona. I en segon lloc, doncs, com dic, els altres tres són tres estadis, cadascú amb les seves característiques. És evident que el de la Rosaleda, com deia el Sergi, és el més cridaner.
No, fa dos dies estan jugant Champions
allà. Perquè al final és un estadi que algun sabadellenc bon amic de la casa coneix bé i ha jugat a primer nivell allà, com és el Miguel Ángel Lozano.
Sí.
El propi Antoni Hidalgo ha jugat allà
a
futbol. Són estadis de primer nivell. Els altres, doncs, estadis de segona.
Et deixes jugadors com Nabil Baja, per exemple de la història recent del Sabadell.
No oblidem l'estadi del Marbella. Ara no sé, i ara de seguida esbrinarem alguna cosa més. Havia estat estadi de segona divisió
a
l'època, i a l'estadi d'Algeciras potser és el més desconegut. Perquè,
sí, però també ha estat a segona algun any.
Perquè no ens ha tocat anar-hi, i per tant el tinc jo una miqueta més perdut, però al final són estadis. Els altres dos, com dic, dues instal·lacions que segurament estan en bon ús, però són, si m'ho permets, tenen menys glamour, no? per dir-ho així.
De seguida marxem cap a Marbella. Abans, simplement per rematar-ho, Sergi, avui a tot això, segon entrenament grupal, sessions de 10 jugadors, evidentment, del Centre d'Esport Sabadell, amb una novetat que avui ja ha estat a Sant Oleguer, avui ja no ha estat a la Nova Creu Alta.
Sí, així és. Avui l'equip ja s'ha entrenat a Sant Oleguer i ho ha fet, com dèiem, amb aquests grups de no més de 10 jugadors, però com a mínim tocant gespa, tocant pilota, amb una mica sensació de company, i bé, unes imatges, per cert, que es poden recollir
sí, a l'Instagram de Ràdio Sabadell.
A les xarxes de Ràdio Sabadell. Només per acomiadar-me, m'has preguntat pel sorteig. Farem el sorteig, evidentment, programació especial, i ja anem fent boca, que ningú perdi de vista que farem el play-off, és a dir, els partits de play-off 1, 2 o 3, tant de bo siguin aquests 3 i en final feliç, que és el que més il·lusions podria generar tots plegats, els que més desitgem, es podran seguir, evidentment, aquí a Ràdio Sabadell també.
Prepara la veu, que et queden 39 dies i el comptador va restant ja jornades. Gràcies, Sergi, fins ara!
Fins ara!
Som-hi, va, marxem cap a Marbella a veure si trobem allà algú que ens farà de guia. Avui, guia futbolístic de la ciutat andalusa, Manel Martínez Bel, exarlequinat, davanter del Marbella. Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui ens faràs de guia una miqueta de Marbella. Tu coneixes bé la zona i vius allà. Et pregunto d'entrada pel que sembla que serà el campament base dels equips, ara que s'ha confirmat ja que la seu serà aquesta zona de Màlaga. Em refereixo al Marbella Football Center. Hem vist, per exemple, el Liverpool entrenant-se allà fa uns mesos. Aquesta setmana ha estat el Granada en la prèvia de l'inici de la primera divisió. Quines instal·lacions són, tu que les coneixes?
Bueno, hem entrenat diverses vegades allà i la veritat és que són molt bones instal·lacions, veure molts equips estrangers, pel clima, per com cuiden els camps, per les instal·lacions que hi ha, i la veritat és que jo me n'alegro perquè penso que pot ser un bon lloc per fer el play-off.
Al final estem parlant de la típica ciutat esportiva que acull molts equips estrangers, sobretot seleccions, equips que potser a l'hivern no tenen lliga, que té molts camps de futbol, però hi ha un de principal, no?
Sí, hi ha un que és una mica que té també una miqueta de grades i que és el que més cuiden i tal, però la veritat és que tots estan en molt bon nivell.
Per tant, salvant les distàncies, podria ser com Pinatar Arena, com també a Salou tenim aquí al costat de casa pràcticament instal·lacions d'aquest tipus. També es jugarà per això a l'estadi del Marbella, casa teva, aquesta temporada on jugueu de locals. Què ens pots dir de l'estadi? Com és?
Pues, bueno, a mi la veritat és que m'agrada bastant. Almenys hem fet molt bons resultats aquí a casa. És una llàstima que no podem jugar nosaltres al play-off, però també és un bon camp per jugar al play-off. Qualsevol equip que li toqui, jo crec que estarà content.
Coneixes els altres? Hi ha dos a Màlaga, un a Algeciras. Són estadis que heu visitat en Lliga pretemporada. Clar, en Lliga, per exemple, la Rosaleda no, però no sé si l'has pogut veure de dins.
No he tingut la sort, però bueno, ja veurem, a play-off fins tot allà, pues, haurà d'anar allà i jugar com a qualsevol altre camp.
Tothom pateix per les temperatures, ja no a Màlaga, sinó a gairebé qualsevol lloc a finals de juliol. Home, fred no passarem, això segur, no?
No, més bé calor, però bueno, a veure si amb l'horari que posin a la nit i tal es pot fer més passable i els equips ho aguanten millor.
Com ha caigut la notícia per allà de ser anfitrions del play-off? Amb matisos, ho expliquem, que això també passava en el cas de l'opció de la regió de Múrcia, que si el Cartagena hagués hagut de jugar el play-off a la seva regió, tampoc hauria jugat al seu estadi, a Cartagonova, per estar en igualtat de condicions. Però al cap i a la fi, clar, vosaltres viviu a Marbella, sou al Marbella, jugar encara que sigui al Marbella Football Center o a Màlaga, està al costat de casa, no? Com ha caigut la notícia?
Sí, no, a veure, per nosaltres és positiu. Està clar que nosaltres coneixem la zona, no ens haurem de desplaçar i bueno, també tindrem part de la gent que veurem pels carrers i tal, que segur que notem el suport.
Suposo, i no ho sé, i no sé si ni tan sols tu tens la resposta, hi haurà concentració igualment en el vostre cas o fins i tot us permetrà el dormir a casa?
Bueno, no ens han dit res encara perquè ha sigut molt, molt ràpid, però jo suposo que sí que hi haurà concentració, perquè sigui tot molt més professional i només tinguem que estar pensant en el partit de play-off.
Això també serà estrany, no? Per això jo m'imagino, per exemple, el Sabadell concentrant-se a la mateixa ciutat i se'n faria un pèl a l'estrany, no?
Sí, però bueno, així també cos tècnic vostè té més hores amb nosaltres per preparar el partit i bueno, per fer més xerrades.
Aneu com a segons de grup, just per darrere del Cartagena. Quan fa aquest tipus de pregunta sempre sospita que al final, clar, fa de mal dir, no dir un rival o l'altre, però vaja, us pot tocar la Penya Deportiva Santa Eulària, el Valladolid Promeses o la Unió Esportiva Cornellà. Teniu alguna preferència?
Doncs no, hem estudiat tots i bueno, nosaltres sortirem preparats per qualsevol partit perquè sabem que els tres rivals són difícils. I bueno, no tenim cap de preferència, però bueno, sigui que sigui, nosaltres hem de donar el màxim perquè serà difícil.
Un altre dels temes de moda durant aquestes setmanes, el tema dels entrenaments, de les fases de desconfinament. En quin punt us trobeu vosaltres? Què esteu fent en els últims dies?
Doncs aquesta setmana, amb la nova fase, hem començat a fer entrenaments grupals, que bueno, ja s'agraeix perquè estàs amb el grup i bueno, ja la millor dinàmica i és bastant millor.
Per tant, pràcticament igual que el Sabadell, que porta dos dies en concret fent aquest tipus de sessions amb 10 jugadors. Del grup 4, el Sabadell, ara que parlo del centre d'esports, li podria tocar el Badajoz, és un dels tres possibles rivals. Què ens pots dir de l'equip extremeny, del que li has vist aquesta temporada?
Jo penso que és un equip que serà dels més difícils que ens podem trobar al playoff. Penso que és un equip que estava en creixement, que va fer bons reforços a l'hivern, i jo crec que és un dels clars aquests que vol pujar, sigui com sigui.
Per tant, si ens has de recomanar alguna cosa, potser que si podem, que evidentment això és fortuna després, és la bola que surti, però que si podem estalviar-nos al Badajoz, millor que millor, no?
Bueno, jo crec que els tercers que hi ha tots són molt bons i que qualsevol té una qualitat molt gran, però bueno, Badajoz jo crec que va per totes.
Acabo, t'imagines jugar-te un ascens contra el Sabadell? Et faria il·lusió o millor que segueixin camins diferents?
Home, jo prefereixo camins diferents, la veritat, perquè m'agradaria que cadascú agafés el seu camí i que al final els dos poguessin celebrar a l'ascens, perquè el Sabadell li tinc molta estima i sempre li tindré.
I nosaltres a tu també, Manel Martínez Bel, davanter del Marbella, exarlequinat, el que diem, que si ens hem de trobar, que sigui al Marbella Football Center en un entrenament o que sigui ja segona divisió la temporada vinent, però que sigui amb els dos amb camins diferents. Et compro l'argument. Gràcies per fer de guia de Marbella. Una abraçada forta.
Molt bé, a vosaltres.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Don't show up, don't come out,
don't start caring about me now. Marbella, per tant, amb Màlaga i amb Algeciras, seus d'aquest playoff que es disputarà a partir del 18 de juliol amb el centre d'esports que coneixerà el seu primer rival l'endemà de Sant Joan. Haurem d'esperar encara una quinzena de dies per conèixer si Atlético de Madrid B, Bilbao Athletic o Badajoz són els rivals del conjunt arlequinat. Continuem parlant de futbol femení ara, perquè Carol Férez ha anunciat que deixa el València Club de Futbol. La jugadora sabadellenca internacional portava l'equip Che des de la temporada 14-15, amb la qual cosa ha fet de la capital del Túria casa seva en aquests últims 6 anys. De fet, no sé si es troba aquí a Sabadell o no, durant la pandèmia. Carol Férez, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal?
Pares per aquí o no?
No, sigo en València porque justo pues nos cogió aquí el primer estado de alarma y ya pues me tuve que quedar aquí.
Des de la 2014-2015, és que ha passat molt de temps, eh?
Sí, hace como aquel que dice dos días, ¿no? Que empecé aquí mi nueva etapa después del Barça y bueno, pues ahora ya son 6 años, son 6 temporadas aquí que he hecho mi vida aquí, he estado también pues haciendo estudiando y demás y bueno, Valencia ya es como mi segunda casa.
Deies en el comunicat que ha estat una de les decisions més difícils, no de la teva carrera futbolística, sinó de les que has pres a la teva vida.
Sí, porque bueno, como ya sabemos, no llevo aquí 6 temporadas, el club desde un primer momento me cogió con los brazos abiertos, se convirtió en mi segunda familia, como en el comunicado digo. Y bueno, después de, sobre todo estos últimos años que han sido muy complicados, tanto para el club como para mí personalmente, tuve que tomar esta decisión, creí que se había acabado mi etapa y bueno, por eso creo que ha sido una de las decisiones más difíciles.
Després et pregunto, Carol, pel futur. Anem a valorar una miqueta aquesta etapa, final de Copa de la Reina, amb una quarta plaça a la Lliga, un any després terceres, fins i tot 17.000 persones, que recordo que em van parlar en aquell moment aquí a Ràdio Sabadell amb tu, sí. En un partit de futbol femení a l'estadi de Mestalla. Amb què et quedes de tot aquest període a València?
Pues mira, eso es lo que comento también en mi despedida, porque son justo los momentos más emotivos, son los que más buen recuerdo tengo, ¿no? Porque bueno, llegué aquí a un Valencia que después de pasar por el Barça y ganar varios títulos, me iba a un Valencia a empezar de nuevo y ese año pues fue la final de la Copa de la Reina, que además fue un año que a mí me salieron muy bien las cosas. Pero es que luego jugar también en Mestalla ante 17.000 personas y poder marcar un gol ahí, pues son momentos muy, muy especiales.
Agraïes en el comunicat de tot cor aquesta acollida, com ho estàs fent ara també, una miqueta el com t'ha tractat la gent de València, l'entitat en si, el València Club de Futbol. Quin és el motiu que t'ha portat a prendre aquesta decisió de marxar? O per què creies que ara era el moment de dir l'etapa Carol s'ha acabat ja aquí?
Pues sobre todo son estos dos últimos años que han sido bastante complicados, después de, pues no recuerdo mal, la temporada 2016-2017 que quedamos terceras y íbamos hacia arriba, y bueno, estos dos últimos han sido, yo llevo muy en el corazón el fútbol y ahora pues siento que me he vaciado, que he dado todo de mí, que ahora es camino nuevo para otras jugadoras, que yo personalmente creo que yo ahí ya no debía de estar, que se había acabado mi etapa y bueno, pues ahora empezaré otra nueva con mucha ilusión.
Si et pregunto on jugarà la temporada vinent Carol Férez, ¿hi ha resposta?
Justo, pues hace unos minutos, una hora que se ha hecho oficial, que veo que no lo habrás visto.
No, sinceramente no.
sí, bueno, voy a jugar en el Levante, en el otro equipo de la ciudad y bueno, pues muy contenta de empezar de una etapa nueva y sobre todo eso, ilusión, ¿no?
No et mous per tant de València.
No, porque Valencia es una ciudad que me gusta, es una ciudad que me he hecho con ella, que he hecho en mi vida, sigo estudiando. Personalmente, pues, encajo muy bien aquí y la oferta pues que en su momento tuve del Club Granota, pues, fue también una de las cosas que me hizo, si puedo decirlo entre comillas, más fácil la decisión de que ja havia acabat la meva etapa en el València.
Deies abans que tu vas fer el camí des del Barcelona, que guanyaves títols, a un València que estava en ple creixement, no? Que feia les seves primeres passes com a club que volia ser gran en el futbol femení. En el cas del futbol femení, segurament a la inversa del que passa en el masculí, per l'aficionat que no ho tingui tan controlat, històricament el Levante ha estat un dels equips capdavanters en les últimes dècades de futbol femení.
Sí, el Levante es un equipo histórico, es un equipo que en su momento ganó muchos títulos y ahora parece que vuelve a resurgir, que están apostando mucho por el fútbol femenino. De hecho, antes de todo esto, de la pandemia, pues iban terceras, estaban a 5 puntos de entrar en Champions y eso dice mucho, ¿no?, del futuro que quieren para el femenino.
Ara que feia també la comparativa masculí-femení, evidentment el derbi de València és un València-Levante, Levante-València. En el cas de futbol femení, hi ha aquest punt de morbositat també amb un fitxatge com aquest que ve del València al Levante? Hi ha aquell punt de sana competència entre dos equips de la ciutat o no?
Bueno, yo creo que hay un poquito de todo, ¿no? Que hay gente que te va a apoyar, gente que te va a decir que te vas al equipo rival de la ciudad. Un derbi es un derbi, sea femenino o masculino, y nosotras siempre lo hemos vivido con mucha intensidad, pero ahora creo que toca empezar otro proyecto y para mí pues encajo en el otro equipo de la ciudad y con ello voy a tope.
Hi ha uns quants quilòmetres, per això. Tu vius a València Capital, oi?
Sí.
De València a Bunyol tens un tros, ara per anar a entrenar.
Sí, bueno, al final cuando jugaba en el Barça también iba de Sabadell a Barcelona y también eran otros cuantos, entonces ya sí que es verdad que a mí me había acostumbrado que lo tenía todo cerquita, pero bueno, no va a ser difícil para mí irme hasta allá y hacer lo que más me gusta.
Com has passat la quarantena, tot això, ara que dèiem que has estat a València? Al final, tantes persones com maneres de portar una situació tan, tan diferent, tan anòmala com aquesta. La Carol Férez, jugadora sabadellenca que viu a València, com ha portat aquests mesos tancada a casa?
Bueno, pues al principio creo que fue un poquito más duro porque no sabíamos hacia dónde íbamos, ¿no? Era un poco la incertidumbre. Y luego también es verdad que el tema de entrenar en casa, porque nosotras con el Valencia hacíamos videollamada y entrenábamos prácticamente todos los días, 4 días o así creo que eran, y al final pues se hace duro, ¿no?, de no estar en un terreno de juego con el balón y estar en un cuarto de habitación con garrafas, con lo que tuviésemos encima. Y eso ha sido lo más duro, porque, bueno, luego sí que se me han pasado los minutos y las horas bastante rápido, porque con la universidad he tenido que aprovechar todo el tiempo para terminar todos los trabajos.
En el cas del futbol femení, a més, es va decidir no reprendre la Lliga, el Barcelona és campió. S'entén, veient que fins ara la idea que teníem era una, però a partir d'ara sembla que fins i tot hi haurà públic en les últimes jornades a primera divisió, a segona divisió també, ara que ja fa xup-xup el playoff d'ascens que dèiem amb el Sabadell ara fa uns minuts, a segona divisió A des de segona B, ara que es reprèn el futbol fa una miqueta de ràbia de dir el futbol femení es va decidir que no es reprenia.
Bueno, son decisiones que se toman en su momento pensando en qué es lo mejor. Yo creo que las personas cuando tomamos una decisión es porque creemos que es lo mejor. En su momento se pensó que eso era mejor y bueno, pues a día de hoy tampoco sabríamos bien si seguiríamos teniendo los medios para volver, ¿no? Ya no lo vamos a saber. Yo, bueno, pues por el otro lado, en el masculino, sí que se está hablando, ¿no?, de que ciertas personas puedan entrar a los estadios y demás. Yo tampoco, no sé si es seguro eso, ahí ya lo desconozco, pero imagino que irán también viendo cómo avanza la cosa.
Doncs Carol Férez, que ens ha enganxat en directe aquesta notícia confirmada fa uns minuts, canvies el València pel Levante, per tant continues a la que és la teva segona casa a València i nosaltres ens alegrem que et vagi bé i que tinguis una gran temporada la campanya vinent. Jugadora sabadellenca, un plaer i que vagi genial. Una abraçada.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
És el moment de continuar cap endavant. Moltes coses seran diferents. D'altres no canviaran. Fa més de 130 anys vam néixer com un banc d'empreses. Per empreses. Per acompanyar-les amb el compromís continu dels nostres gestors. Ser amb els que creen ocupació. I aquest és el seu moment. Una empresa és els seus treballadors. I l'economia d'un país, la suma de les seves empreses. És el moment de les empreses. Sabadell, sé on siguis.
Sabem que ho heu passat malament.
Som conscients que el coronavirus ha posat les coses difícils.
Toca remuntar i ho farem tots junts.
A Ràdio Sabadell estem al costat del comerç de proximitat i volem ajudar a recuperar les botigues de casa.
Les nostres botigues.
Posem en marxa una campanya de publicitat gratuïta per tots els comerços de Sabadell.
Envia'ns una gravació de 20 segons on expliquis com és la teva botiga i el teu producte i nosaltres l'emetrem en blocs diaris.
Publicitat @radiosabadell.fm.
És hora d'aixecar les persianes entre tots.
Publicitat @radiosabadell.fm.
Ràdio Sabadell estima el comerç local. Ràdio Sabadell estima Sabadell.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos quarts i mig de 3 de la tarda, la primera edició de la Copa Vallesana de Trail ja té classificacions definitives. Es poden consultar a copavallesana.com, on veureu la Nerea Tenorio i l'Eduard Villalba com a primers guanyadors d'aquest circuit, d'aquesta Copa Vallesana. A més, hi haurà també segona edició. És una de les notícies dels últims dies. El 25 d'octubre serà la primera prova, la 26a edició de la primera marató de muntanya de Catalunya a Sant Llorenç Savall. I recordem que el circuit d'aquesta Copa Vallesana es completa amb la Llanera Trail, aquí a Sabadell, també la Vallès Drag Race a Terrassa i la Corriols del Vallès a Castellà. El David Fernández Oliver és membre tant de l'equip organitzatiu de la Llanera com també de la Copa Vallesana. David, com estàs? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Molt bé, gràcies.
Des de l'organització agraïeu la paciència i la comprensió perquè tots els plans previstos, com tot en aquesta pandèmia, m'imagino que han saltat pels aires.
Sí, clar, evidentment ens va agafar a tots, no sé si per sorpresa, perquè em sembla que tots ens veiem a venir alguna cosa, però clar, just la setmana següent d'haver finalitzat la Corriols ja es va decretar l'estat d'alarma i el confinament general per tothom, de forma que que tot el que eren reunions i trobades i finalitzacions de creuar resultats i classificacions va quedar tot aturat.
És a dir, per entendre'ns, si et pregunto en què us ha afectat aquesta crisi, en quant a curses les heu pogut fer les quatre que teníeu previstes, però va anar tan ajustat que pràcticament, no sé si telemàticament heu quadrat al final tema classificacions o si al final, clar, fins i tot el lliurament dels premis, no?
Sí, aviam, en tema curses, per sort ho vam poder celebrar tot, perquè l'última era la Corriols i va quedar celebrada just la setmana abans del confinament. Sí que l'entrega de premis ha hagut de quedar posposada, que en principi serà sobre el proper mes de... Bueno, finals de setembre, principis d'octubre, crec que farem ja tota l'entrega de premis als guanyadors i reconeixements als finishers, i bueno, al final la resolució de classificacions ho vam intentar fer telemàticament, però al final hem hagut d'esperar estar en una fase més avançada per poder-nos veure'ns tots cara a cara i poder-ho decidir tot bé ja.
Malgrat tot, ara que ja hem tancat aquesta primera edició, quin balanç feu d'aquesta primera Copa Vallesana?
Nosaltres estem molt contents de la rebuda que va tenir. La gent la va agafar amb ganes. De les expectatives que teníem nosaltres, els participants que hi hem tingut, vull dir, estem perfectament i de sobre satisfets i esperem poder consolidar dins d'aquesta nova normalitat que ens haurem d'acostumar, esperem consolidar-nos en aquesta segona edició. No sabem si serà com teníem previst en un inici, però la celebrarem. Això, per part nostra, per part de l'organització, ho intentarem de totes.
Hi ha oients fins i tot que estan pendents ara mateix de l'entrevista. Heu notat el fet de formar aquest circuit que ha incentivat a alguns corredors de la ciutat o dels voltants de Sabadell a participar a més proves de les que feien abans? Dit d'una altra manera, que potser feien la Llanera o que feien la Vallès Drag Race i prou, i que d'aquesta manera s'han animat a fer la Corriols també, o anar a Sant Llorenç. Heu notat que hi ha hagut aquest moviment de corredors d'una cursa a l'altra?
Sí, hi ha hagut corredors que era això, que feien alguna determinada, i sí que n'hi ha hagut més d'un que ens ha arribat, que s'han decidit per fer tot el circuit. A més, nosaltres, per poder participar en aquesta Copa, tampoc demanàvem el poder córrer les quatre. Bueno, per poder optar en aquesta classificació no demanàvem córrer les quatre, sinó córrer almenys tres. Val? I d'aquesta forma crec que ho posàvem també bastant a l'abast de molta gent.
Pensant en el futur, en aquesta valoració que fem avui de la primera edició de la Copa Vallesana, quines notes heu pres o en què es pot millorar de cara a la segona edició?
Aviam, el primer, podem millorar sobretot el tema de la resolució de la publicació dels resultats. Això n'hem pres nota. El fet de ser diverses curses, cada cursa amb la seva organització independent i classificacions independents, això evidentment ens ha fet donar compte que aquí tenim un punt important de millora amb la publicació de resultats i actualització. A nivell organitzatiu, al final, com que cada cursa és independent i totes es gestionen de forma cadascú amb la seva organització, bueno, tots prenem apunts cada any perquè tots veiem que hi ha coses a millorar i estem amb això, cada any intentar millorar una mica més i ara pendents dels requisits que ens poden fer arribar per poder fer les properes edicions.
És una de les últimes que tinc apuntada per aquí, o sigui que després et pregunto pels protocols, per quines passes s'han de seguir en les curses que ens han de venir en aquesta nova normalitat, si és que sabeu una miqueta la pauta, però abans, teníeu assumit ja que hi hauria una segona edició des de feia temps, o ha estat una decisió, això que comentes ara, que us va enganxar pràcticament a acabar l'última cursa del circuit, no poder trobar-vos i fins i tot durant el confinament ho heu parlat i en època de coronavirus heu decidit que hi hauria segona?
No, el fet de la continuïtat de la Copa Vallesana estava ja sobre la taula des del primer dia que vam decidir fer-ne la primera edició. De fet, el que volíem era haver ampliat aquesta Copa Vallesana a les distàncies de mitja marató, que sé que, bueno, inclús ho vam parlar en algun moment. Això no sabem si podrà fer-se efectiu per aquesta segona edició, per totes les circumstàncies, però bueno, el fet de celebrar segona edició, això ho teníem clar des del primer moment, i de fet durant el confinament vam arribar a patir, però vam arribar a patir pel fet de no poder arribar a celebrar alguna de les curses, però el que és la Copa teníem clar que sí, que la volíem continuar fent.
En el cas de la mitja marató, aquí a Ràdio Sabadell, algun encara ens animaríem, eh? La resta ja són paraules majors, participar en una marató de trail. Acabo amb el que dèiem ara, no? Què sabeu de cara a les pròximes curses? La primera crec que serà l'octubre, a Sant Llorenç. Creieu que podreu fer trails amb absoluta normalitat o això és impossible de pensar?
De moment, tot el que ens està arribant és tot bastant confús, encara no hi ha una directiva clara. Van arribant anotacions de la FEC, de la FEDME, però no hi ha encara un estàndard. Sí que sembla bastant clar que tot el que estàvem acostumats, que era tenir serveis de dutxes, serveis de guarda-roba, tot això sembla que serà bastant complicat de poder-ho tenir, almenys en aquestes edicions d'aquest any. Per tot el demés, el tema de sortides i tot això és encara bastant confús, perquè diuen de si calaixos, de si contrarrellotge. Bueno, veurem al final cap on es va definint tot el tema de la competició ja en si.
I que al final no és el mateix, no? Un trail, per exemple, per la muntanya, que els participants no són els mateixos que en una urbana, que vulguis o no, no es fa després tampoc un tap tan gran en segons quins moments. O sigui, és una cursa igualment atlètica, però un trail i una cursa de cap d'any urbana no té gairebé res a veure, no?
No, evidentment. Aviam, nosaltres el problema, en veritat, que has de mirar aviam com queda, serà un punt serà la sortida, que al final és amb una cursa de muntanya, és on es fa el punt més important d'aglomeració de gent, i l'altre punt seran els avituallaments. Haurem de veure com queden definits també aquest punt, perquè el punt dels avituallaments és un dels detalls importants a l'hora de preparar una cursa, tant pels organitzadors com pels corredors, que també planifiquen el seu equipament segons els avituallaments que hi hagin durant el recorregut.
Tindrem uns mesos per davant, en tot cas, per acabar de veure com es resol tot plegat. De moment, l'enhorabona per la Nerea Tenorio i per l'Eduard Villalba, els primers guanyadors d'aquesta Copa Vallesana, i evidentment també a l'organització, com per exemple el David Fernández Oliver, que és amb qui parlàvem ara mateix. David, una abraçada, felicitats per la feina i que tant de bo que puguem tenir trails amb relativa normalitat, encara que sigui sense serveis de dutxa o amb algun servei d'aquells que teníem com molt assumits que els teníem i que ara no podrà ser, però que sigui amb el màxim de normalitat possible. Una abraçada.
Vinga, esperem-ho. Moltes gràcies a vosaltres.
Hotel Suís.
En els darrers minuts del programa d'avui parlarem d'handbol i en concret d'un nom propi, el de Carles Bonàs, que és el segon a la llista dels fitxatges de l'OAR Gràcia Sabadell 2020-2021. El porter quirzatenc, tot i que resident a la ciutat, se suma així a Sergi Laliga com a primers reforços del conjunt verd i blanc. Després de 4 temporades al Sant Esteve, torna a la porteria gracienca, on ja havia estat un parell de campanyes del 2014 al 2016. Carles Bonàs, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
I enhorabona pel fitxatge.
Moltes gràcies. Sí, com tu has dit, tornem a casa, entre cometes.
Clar, és una tornada a casa, no? Ho dèiem l'altre dia ja amb el Sergi, al final són dos retorns de gent que coneixeu de sobres, el club, l'entitat, la gent, el pavelló, tot.
Sí, és. També molta gent de l'equip amb qui vaig compartir temporades prèvies o que ens hem anat veient al final, amb el propi entrenador, amb el Gerard, que de fet va ser company meu d'equip, i amb la directiva, que més o menys és la mateixa. Ja sabem com funciona el club i lo bé que s'hi està, no?
Clar, això ho deien també l'altre dia conversant. Això és terreny guanyat, no? Al final, quan arribes a un club nou, però coneixes l'estructura, coneixes a la gent, coneixes a l'entrenador, els companys, al final és un club nou, però a la vegada és una cosa familiar.
Sí, jo crec que és algo clau en aquest esport on ens movem, que no som professionals. Al final les decisions es prenen també a nivell esportiu, però també a nivell personal. I sempre conèixer una entitat on saps que tu estaràs bé, doncs sempre és un punt a favor.
4 anys després de la teva sortida, tornes al carrer Bocaccio. Per tu, més enllà d'una tornada a casa, fins i tot ara en clau esportiva, què suposa tornar aquí a l'OAR?
Doncs suposa també a nivell personal, bueno, tancar una etapa, com tu has dit, allà a Sant Esteve, un projecte que esportivament era molt ambiciós i així va ser, vam arribar a fer unes fases d'ascens i tot, però que allà el projecte s'havia acabat una mica. I ara tornar aquí, doncs és tornar a fer un pas enrere per fer-ne 2 endavant, no? O sigui, tornar una mica un projecte en fase de creixement, però també molt ambiciós i també a nivell personal em permet també tenir una estabilitat a nivell de desplaçaments i de viatges molt important.
Coneixem el Carles Bonàs d'aquestes 2 temporades que dèiem, del 14 al 16 aquí a la porteria del Gràcia. Què ha canviat el Carles Bonàs del 2016 al d'ara? O dit d'una altra manera, què ha canviat en aquestes 4 campanyes al Sant Esteve?
Doncs jo crec que la part més important és l'experiència guanyada, no només pels anys de la categoria, sinó a nivell de responsabilitat i a nivell d'això, de l'experiència d'haver jugat ja unes fases d'ascens, de finals de Copa Catalana, i una mica pues, aquesta responsabilitat que aquest any passat m'ha tocat ser un primer porter, una peça important dintre de l'equip, que crec que és una experiència guanyada que puc aportar a l'equip aquesta temporada.
I la mateixa pregunta, però a la inversa. I el Gràcia, del que era l'OAR del 2016 al que et trobaràs aquí el 2020, en què ha canviat?
Doncs, bueno, jo crec que la part més important és que la plantilla va haver-hi un canvi de cicle bastant important també quan vaig marxar. Vam marxar part important de la plantilla, sobretot gent amb més experiència, més veterana, i crec que l'OAR ara mateix, doncs, va començar el projecte fa 4 anys enrere, un projecte amb gent jove però de qualitat, i que mica en mica va guanyant experiència, però sens dubte l'equip és molt més jove de com vaig marxar jo.
És jove, però també té aquest projecte engrescador que gairebé cada any va millorant mica en mica un passet més la classificació de la temporada anterior. També té un punt ja de començar a estar consolidat, no? Ho dic perquè al principi sí que era una aposta decidida per gent molt, molt jove, però després de 2, 3, 4 temporades, és cert que hi haurà canvis aquesta temporada al Gràcia, però es nota una evolució clara, no?
Sí, sí, jo crec que és important. El bloc principal durant aquests últims 4 anys jo crec que s'ha mantingut, i tot i que la mitjana d'edat és jove, crec que la majoria de jugadors tenen una experiència suficient i qualitat suficient com per ja ser un equip reconegut dintre la categoria. No només el club, que sí que ja ho era, sinó a nivell d'aquest equip en concret, crec que ja s'està guanyant cert respecte dintre la categoria com a grup consolidat i amb les peces. Encara que marxin peces, crec que amb les peces que es poden afegir, jo crec que la idea és mantenir i millorar el resultat esportiu d'aquest equip, que, com dèiem, és molt jove, però ja porta uns anys sent el mateix bloc.
De fet, és curiós, no?, perquè la planificació marxen jugadors, però de moment els que esteu arribant ja havíeu estat aquí, no? Per tant, gairebé sembla que és cíclic, no és el peix que es mossega la cua, no?
Sí, sí, és. Al final, jo crec que també l'OAR, amb el club, com el gran que és el club, molts jugadors passem i no sé si es va repetint, però molts dels que passem, passem joves. Llavors, sembla que marxem i tornem quan guanyem certa experiència per ajudar justament aquests joves que ara hi han a seguir evolucionant, eh? Sí que és un cicle que sembla que es va repetint.
I si no, com el Gerard, no? Acaben de jugador a entrenador, però continuen aquí en l'òrbita del Gràcia. Ja que parlem de futur, objectius, la clàssica pregunta, no? Quan arribes a un nou equip, quines fites et marques tu a nivell personal? Deies que havies fet un pas endavant amb el teu rol al Sant Esteve en l'última temporada. Quin objectiu et marques aquí al Gràcia? I també a nivell grupal, quina és la idea que teniu de cara a la nova temporada?
Doncs, i, bueno, tot està una mica en l'aire fins que no sapiguem exactament com serà la temporada vinent, però jo crec que aquest any, amb la solució que troba la federació de no fer descensos, però sí ascensos, jo crec que la Lliga estarà molt oberta, llavors molt més oberta que altres anys. Llavors jo crec que l'objectiu està clar que és intentar millorar els resultats anteriors. Això crec que cada any sempre és el mateix objectiu. L'únic que sent realista, s'haurà de veure en quin nivell de forma ens trobem nosaltres i els altres equips.
No ets el... nivell per... Perdona, no, anava a dir-te que no ets el primer que m'ho diu, això que la Primera Nacional, allò que teníem al cap fins ara ens ho hem de treure perquè serà una categoria molt diferent.
Sí, sí, estem tots una mica parlant amb altra gent, amb excompanys d'equip i això. Crec que tots estem en el mateix punt de no sabem exactament què passarà la temporada vinent, perquè hi ha molts canvis d'equip, molts canvis de jugadors. Sí que sembla clar qui hi haurà al davant, però no, ningú posaria la mà al foc per fer una porra de saber on quedaria cada equip. Llavors jo crec
no,
que...
No t'animaries tu a dir a alguns dels que creus que estaran al davant, o no? O és un compromís ara aquí en antena?
és una mica un compromís. Però jo crec que sí que si agafes la classificació de l'any anterior, jo crec que els 4 o 5 primers, incloent l'OAR, crec que sí que són els que haurien d'estar al davant, i crec que alguna sorpresa més depèn de com acabi tot.
Doncs al final que gairebé calques el pronòstic que feia el Sergi la Liga ara fa uns dies. Abans et preguntava per objectius grupals individuals. A nivell personal, quin és el que et marques?
Jo crec que a nivell personal el que més m'agradaria portar a l'equip és a nivell d'experiència, també agafar un rol de, no només dintre de la pista, sinó també fora, intentar aportar tot el que pugui, ja tinc 28 anys, però encara que sembli mentida, crec que seré un dels més grans de l'equip. Intentar portar aquest punt de tranquil·litat i, sobretot, a dintre de la pista, de regularitat, que crec que és, sobretot a nivell de porteria, crec que és algo molt important i que és difícil de trobar. Hi ha porters molt bons i millor que jo, segurament, però jo crec que estic en un punt on puc aportar certa regularitat gràcies a aquesta experiència.
I que al final, clar, tu ets de Sant Quirze del Vallès, vius aquí a Sabadell, per tant m'imagino que també en certa manera és com assentar-te, no?, aquí al costat de casa, com comoditat fins i tot en el dia a dia.
Sí, sí, jo crec que és el que comentàvem abans. Tots els punts, s'han complert una sèrie de punts que han fet la meva tornada més fàcil o més senzilla també a nivell per mi i a nivell del club. I crec que una mica el que he explicat també va relacionat amb això, a nivell de tenir una vida fora de l'handbol, que no és la prioritat número 1 de nosaltres. Crec que també és important tenir el club a prop de casa, poder participar a nivell social amb ells sense problemes i poder-ho compaginar a nivell personal.
Doncs Carles Bonàs, porter d'handbol del 2014 al 2016 a l'OAR Gràcia Sabadell. A partir del 2020, una altra vegada, nova etapa aquí al conjunt sabadellenc. Benvingut una altra vegada aquí a casa teva i anirem xerrant aquesta temporada. Molta sort, una abraçada.
Moltes gràcies.
Un porter més fet, deia ell, el Carles Bonàs, després de 4 temporades al Sant Esteve, la tornada aquí al Gràcia. Amb ell hem arribat pràcticament fins les 3, però encara ens queda repassar el menú del dia, no d'aquest dia 9 de juny del 2020, sinó del 10, demà dimecres. Estarem pendents, evidentment, del Centre d'Esports Sabadell amb la seva preparació pels play-off. Ara que sabem, recordem-ho, si us heu incorporat tard al programa, que ja tenim data del sorteig, serà l'endemà de Sant Joan, serà a Marbella, i serà allà perquè Marbella serà la seu central d'aquest play-off entre Marbella, Màlaga i Algesires. Demà estarem pendents del Centre d'Esports. També estarem a les instal·lacions del Club Natació Sabadell, en concret a Can Llong, amb la visita institucional prevista per demà al matí. Parlarem amb el waterpolista sabadellenc Òscar Carrillo, després de confirmar la seva marxa del Club Natació Sabadell. Escoltàvem ahir mateix el director esportiu, el Xavi Balaguer, donant els arguments de la confecció de la nova plantilla de l'Astralpool. I també comentarem la iniciativa de Units pels Ascensos amb el Club Esportiu Mercantil, igual que el Can Rull Rómulo Tronchoni, com un dels impulsors d'aquesta unió de diferents clubs de futbol base per intentar que la Federació Catalana reconegui els ascensos, a diferència del que ha fet fins ara. S'ha girat el dia aquí a Sabadell. Mira que teníem sol pel matí, ara plovent i fins i tot calamarsada en alguna zona de Sabadell a hores d'ara, a les 3 en punt de la tarda. Un moment per enviar-vos una abraçada enorme del Toni González des del control de so. Us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell per tornar a escoltar aquest programa, per estar informats de tot el que succeeixi en matèria esportiva i més enllà dels esports a Sabadell, @RadioSabadell a Twitter i també radiosabadell.fm. Que vagi bé, una abraçada, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.